tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Un dimecres més encetem una nova edició del programa radiobalaguer.cat, aquí la sintonia de Ràdio Balaguer. Un dimecres més és moment de saludar el Jordi des de Comsa Online. Jordi, què tal?
Bé, molt bé.
Jordi, avui un programa una miqueta més tranquil del que han tingut aquestes jornades anteriors, aquestes setmanes anteriors. No tenim tant tema, ens agrada això perquè així podem anar una mica més calmats, i a més ens agrada també perquè és molt variat. Parlarem bastant de hardware, però també hem de parlar d'una mica de totes les companyies. Parlarem de Google, d'Apple, d'Amazon, parlarem de tot una mica.
Sí, però tot i això, en videojocs tenim bastantes novetats.
Doncs aquesta serà el que ens compensarà una miqueta la falta de la resta de notícies. Entrem en matèria i començarem, a més, parlant d'una cosa força curiosa. Vinga, va. Entrem en matèria. Per cert, la música avui ens arriba des de Berlín, de la mà del productor i DJ Soul Button. Amb ell us volem explicar, com diem, una cosa força curiosa, i és que coses que passen, i una cosa que es podia haver previst des de fa molts anys, però ningú potser ho havia previst o no sé com ha anat, resulta que no hi ha cap ordinador a la Xina que pugui actualitzar-se a Windows 11.
Ni més ni menys. Explicarem una mica la notícia perquè és una mica controvertida. I té a veure a que el Windows 11 requereix uns petits xips que s'anomenen TPM, que això ho porta a la placa base, que és com una espècie de BIOS, per anomenar-ho d'alguna manera, que és un petit xip on emmagatzema la informació essencial del Windows per poder funcionar. Pues bé, la mateixa Xina prohibeix que qualsevol ordenador del seu país tingui xips TPM.
De fet, això es remunta a l'any 1999, perquè vegeu si fa anys que ens hi remenem amb això. L'any 99 la Xina decideix de que cap ordinador pot tindre un xip d'aquestos. No sé, potser com que són uns xips que venien de l'estranger, tenien por que els espiessin o no sé.
Sí, més concretament aquest tipus de xips guarden la informació encriptada i per tant no es pot accedir i veure què hi ha realment. Això a la Xina, al govern xinès, sempre hi ha aixeca suspicàcies i per tant els va prohibir ja, com diu l'Oriol, fa molts anys.
De fet, no és que els seus ordinadors no tinguin una tecnologia similar, sinó que ells van inventar-se una altra cosa, que es diu TCM.
Sí, ni més ni menys. L'equivalent xinès del TPM, d'aquest tipus de xips, és el TCM, i sembla ser que, de moment, no es pot actualitzar cap equip xinès a Windows 11, però que la mateixa Microsoft està treballant i està donant o intentant donar suport als xips TCM perquè els equips xinesos també es puguin actualitzar a Windows 11.
Doncs veurem com acaba aquesta nova fase del serial, però imagineu-vos, la Xina, un dels països més poblats, potser el més poblat del món, no? I amb la quantitat d'ordinadors que hi deu haver allà, doncs quin caos, eh?
Sí, sí. De moment cal recordar que encara, diguem que a través del mateix canal de Windows Update, hi ha poca gent que s'ha pogut actualitzar Windows 11 i, per tant, el nombre d'usuaris d'aquest sistema operatiu nou és poc. Però, bueno, de moment a la Xina, ni un.
De fet, aquest famós requisit del TPM és un requisit que també ens pot afectar aquí. Hi ha hagut algú que potser es trobarà de que a l'hora d'actualitzar-se no, el seu ordinador tampoc no s'actualitza perquè o no té aquest xip o les coses no estan del tot correctes perquè no està activat aquest xip.
Sí, tot i això, us recordem que aquest xip ja aquí ja ve des de fa molts anys als ordenadors i segurament si no podeu instal·lar el Windows 11 vindrà a ser més aviat per altres requisits de hardware que requereix el Windows 11 més elevats que no pas això.
Així tot, aquest xip, com diem, el porten tots els ordinadors des de fa anys, aquí ja algú ho havia previst amb temps això, i algun ordinador que potser no el porti o que el tingui desactivat, si busqueu una mica per Google veureu que hi ha una manera d'activar-ho des de Windows. Si no és possible i si tot s'hauria d'activar entrant a la BIOS i coses més complexes, potser el millor és anar a l'informàtica.
Llavors,
aneu a Comsa Online i ells us ajudaran a veure què és el que heu de fer. No us lieu a tocar coses estranyes perquè pot ser pitjor el remei que la solució.
Sí.
De totes maneres, com diem, aquí, si no recordo malament, ja fa 5 o 6 anys que és obligatori que els ordinadors que es venguin portin aquest xip.
Sí.
O sigui, que
hauria de tindre un ordinador. No deu ser un inconvenient aquí.
Hauria de ser un ordinador vell, eh? Us volem parlar avui també del Computex 2022. Per què? Perquè ha anunciat data i aquesta data també ha anunciat que serà presencial.
Sí, sembla ser que les fires presencials tornen a aparèixer i una de les primeres serà el Computex 2022, que torna de manera presencial el 24 i el 27 de maig, però ja de cara l'any que ve.
Doncs recordem que fa 2 anys la van suspendre completament. És una fira que va caure just al moment d'esclatar la pandèmia. La de l'any passat es va fer, però es va fer de forma telemàtica, allò de que cadascú des de casa s'ho veia.
Sí, amb esdeveniments virtuals i de manera segura.
Doncs aquest any a Nangang, a Taipei, sí que es farà i de forma presencial, eh?
Sí. La fira, per tant, començarà el 24 de maig del 2022 i s'estendrà fins al 27 del mateix mes. Donarà a conèixer les principals novetats i tendències en informàtica dels principals fabricants mundials. Però aquesta vegada es podran veure i tocar de primera mà totes les novetats. No serà virtual, sinó serà totalment presencial.
Mm-hmm. Doncs veurem. De totes maneres, sí que han anunciat que tindran una part virtual. Suposo que amb l'experiència que van guanyar l'any passat ara els ha fet gràcia això i,
sí.
I la gent que no hi pugui anar també podrà...
Sí, evidentment el streaming s'ha quedat... els esdeveniments virtuals s'han quedat. Vull dir, han vingut per a quedar-se, ni més ni menys.
Anem a parlar de hardware, anem a parlar de PCI Express 6.0. Per què? Doncs perquè segons l'entitat que ho certifica tot plegat ha passat el seu últim esborrany i ja ens anuncien que serà prometedor.
Sí, recordem a tots els oients que el PCI Express bàsicament és el sistema de connexió per excel·lència intern dels ordenadors. Per posar els exemples, una targeta de red, una targeta gràfica, qualsevol aparell que enxufem amb una torre, va amb PCI Express.
De fet, hi ha disdús també que es venen amb PCI, eh?
Ni més ni menys, bàsicament. I la bona notícia és que el PCI Express, la versió 6, superarà ja els 128 gigabits per segon. Unes velocitats que ens permetran, doncs, això, connectar aparells cada vegada més ràpids i, per posar-vos un exemple, tant pels discs durs SSD, NVMe o per targetes gràfiques, segurament podrem aprofitar aquestes velocitats.
Doncs estem parlant de 4 vegades més ample de banda que el PCI Express 4.0, que és el que veiem ara als ordinadors.
Uh-huh.
Recordem, algú dirà 4 si has dit 6. Doncs sí, resulta que ara mateix s'està començant a desplegar el PCI Express 5.
Sí.
O sigui, i el que presenten ara ja és el PCI Express 6. Va,
sí,
ràpid,
és una especificació que, tot i això, una vegada presentada l'especificació, no es comença a implementar i arribar al mercat fins al 2025, per posar-vos alguna data.
Doncs serà això, eh? O sigui, l'any que ve la tindrem completa, però fins l'any 2025 no veurem les primeres màquines amb aquestes velocitats. De totes maneres, velocitats, com diem, multiplicant per 4 el que tenim avui en dia. I avui en dia ja ens sembla ràpid el PCI Express.
El PCI Express ja és un estàndard, un sistema de connexió molt ràpid.
Doncs imagineu, multiplicar-lo per 4. I parlem d'AMD perquè aquesta companyia ha confirmat que els processadors Zen 4 arribaran l'any 2022, l'any que ve.
Sí, AMD ha presentat ja els seus nous processadors, la seva nova generació de gamma de processadors, que és la Zen 4. Arribarà al 2022 i, a més, arribarà de la mà del nou format PCI Express 5.0, que és on acabem de parlar.
Doncs
sí. Us hem parlat del 6, però de que ja començarem a veure el 5.
Justament, AMD l'any que ve presentarà els seus processadors amb PCI Express 5.0 i ara el que us hem explicat fa un moment és que estaven ultimant ja com havia de ser el PCI 6.0, eh?
Sí, a més, aquest 2022 també AMD presentarà una nova sèrie de processadors per a portàtils amb millor eficiència energètica, millor consum energètic.
Doncs estarem pendents i molta esperança la que hi ha en aquest Zen 4. Hauria de ser el cop per ells el cop definitiu a Intel.
Contra Intel. Recordem que ja hem explicat aquí molts cops que bàsicament AMD ja està menjant molta quota de mercat a Intel i fins i tot dintre del sector gaming. Per tant, es preveu que amb aquesta nova generació Zen 4 sigui, com diu l'Oriol, l'estocada definitiva.
Anem a parlar de Qualcomm i Microsoft, perquè ens presenten una tecnologia que es diu Wi-Fi Dual Station i la porten a Windows 11. Ara us explicarem una miqueta per a què serveix aquesta tecnologia i qui l'aprofitarà amb més profunditat.
Sí, Microsoft i la companyia Qualcomm s'han aliat per portar a tots els nous sistemes basats en Windows 11 el Wi-Fi Dual Station, que farà servir simultàniament xarxes de 2,4 i 5, però oferint la màxima velocitat amb connexions inalàmbriques o Wi-Fi.
Doncs, de fet, el que volen aconseguir amb això, amb aquest Fast Connect Dual Station, és que fins ara, quan nosaltres tenim un dispositiu, el volem connectar al router, hem de triar si el volem connectar a 2,4 o a 5. Doncs aquesta tecnologia el que hauria de permetre és accedir per qualsevol d'elles.
Sí, i aprofitant les dues i, per tant, oferint més velocitat.
De fet, ve preparada fins i tot per aprofitar els 6 GHz, per si de cas.
Sí, que actualment no es fa servir.
Doncs, i algú dirà, i per què he d'aprofitar tanta xarxa? Doncs ells el que ens prometen és que amb això el que cau és la latència de forma exagerada, fins al punt de que ho comparen a estar connectats per cable.
Sí, evidentment, amb una connexió sense fils podem tindre unes velocitats molt altes, però a vegades la latència ens perjudica molt. És a dir, tenim altes velocitats, però costa molt accedir a la xarxa. Doncs bé, això és la latència i s'ha de mirar de reduir amb, amb aquesta nova tecnologia de Microsoft i Qualcomm.
Doncs sembla una cosa que hauria d'estar implementada de fa anys, Jordi, això, però veig que encara no hi era.
Sí.
Ara sí que ho tindrem. La idea és aquesta, la que tiri més, la que vagi més ràpida, aquella aprofito. Una tecnologia que, com dèiem, comença ara a implementar-se, comencen a preparar des de Qualcomm i Microsoft. O sigui que fins ara i durant un temps encara haurem de triar si volem connectar-nos o per una o per l'altra.
Sí.
Anem a parlar d'una data de presentació, perquè us apunteu al calendari. Serà el 19 d'octubre a les 7 de la tarda, hora d'aquí. Per què? Perquè Google presentarà el Pixel 6 i el Pixel 6 Pro.
Sí, Google ens presentarà els seus nous mòbils, que ja n'han parlat en aquest programa, que són el Pixel 6 i el Pixel 6 Pro. Ho presentarà el 19 d'octubre i segurament amb un esdeveniment virtual i també presencial.
Mhm. Doncs què és el que ens explicaran aquí? Doncs bàsicament aquests dos mòbils, tot i que ara us ampliarem una miqueta més i la següent notícia hi va una mica lligada perquè també presentaran altres coses. Per què són importants la sortida d'aquests Google Pixels? Home, per als fanàtics de Pixel i també perquè venen acompanyats de la posada en funcionament, serà el primer terminal que vindrà amb Android 12.
Sí, ni més ni menys. La nova versió del sistema operatiu per a mòbils de Google, que ja es va presentar al Google I.O., a la conferència que fa cada any Google, pues se podrà veure per primera vegada amb un mòbil, que recordem que els Pixels són els mòbils de referència de la mateixa Google.
Uh-huh. Doncs a grans trets els Pixels, clar, encara no s'han presentat, no sabem què tenen, però amb tantes filtracions com hi ha hagut, més o menys ja sabem per on caminen.
Sí, tenim dues versions, el 6 i el 6 Pro. El 6 tindrà una pantalla de 6,4 polzades, tipus AMOLED a 90 Hz, mentre que el 6 Pro és de tipus POLED i pujarà fins a 6,7 polzades, a 120 Hz.
Uh-huh. Aquesta és una de les diferències. La pantalla seria millor la versió Pro i és una miqueta més gran.
Sí, i utilitza una tecnologia evolucionada de l'AMOLED, que és la POLED, un estil de mini OLED d'Apple, per dir-ho així.
Uh-huh. Tots dos tenen càrrega ràpida, 33 watts, i la bateria sí que varia una mica d'una a l'altra. Diguéssim que el model més gran té una miqueta més de bateria. És una cosa habitual, també.
Sí, comentaus també, finalment, que s'espera que els preus siguin de 649 euros el Pixel 6, amb 8 GB de RAM i 128 de magatzematge. I, evidentment, vagin pujant de preu conforme si tenim més magatzematge i saltem cap al Pixel 6 Pro.
Doncs ja que parlem d'aquesta presentació, sembla que s'ha filtrat el servei Pixel Pass i possiblement també en aquesta presentació ens expliquin del que va.
Sí, Pixel Pass és un nou servei de Google que sembla ser que vol vindre a competir amb l'Apple One. Recordem que, de moment, Apple One inclou 4 serveis: Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade i Cloud, amb 50 GB d'emmagatzematge amb el compte individual.
Doncs la gent de Google volem presentar, pel que es veu, una cosa similar que es diria Pixel Pass, i a part d'aquests serveis, ara repassarem una mica quins poden ser, també hi portarien un telèfon.
Sí, a més d'incloure el YouTube Premium, el Google One, el Play Pass i serveis de Google Fi, també inclourà un nou servei de, com diu el mateix Oriol, fins i tot un nou mòbil de Pixel, el Pixel 6.
En què consisteix la jugada? La jugada, si fem cas d'una mica el que fa Apple, és una quota mensual. Nosaltres paguem un tant al mes i a partir de 15 ens preocupem de tot. Sembla que en Google, fins i tot aquest tant al mes inclouria el telèfon, eh?
Ni més ni menys.
Doncs veurem. Així tot, les primeres veus o primers rumors diuen de que possiblement això només es presenti als Estats Units. Potser que no arriba, tot i que l'Apple One sí que arriba aquí, eh?
Sí.
Així tot, l'Apple One no ens porta un iPhone, no podem llogar un iPhone.
No, de moment no, però bueno, tot sembla ser que passa a ser sistemes de subscripció mensuals i Google i Apple també estan a la moda.
Però de fet inclouria la novetat d'un renting d'un telèfon, això, sí. O sigui, nosaltres paguem un tant al mes i és servei complet. Tenim des dels serveis fins al telèfon, tot sempre a punt. Esperarem a que surti aquesta presentació, no falta tant, i nosaltres us ho explicarem, a veure què és el que diuen. Mentrestant, de tota la vida hem comprat els telèfons i seguim fent-ho. Parlem del OnePlus 9 RT. S'ha llançat aquest nou telèfon i ara us expliquem una miqueta què és el que porta, perquè és una versió una mica retallada.
Sí, OnePlus, una de les companyies xineses que han permès de Xiaomi més famoses s'han fet aquí a Europa, per dir-ho així, ens presenta un nou terminal que està basat en el seu model més potent, però una mica reduït en capacitats.
Uh-huh. Doncs un terminal que es presenta avui, que ara us explicarem, perquè està basat en el model més potent. No tenim encara preu definitiu, tenim el preu al canvi més o menys, tampoc sabem quan arribarà aquí a Europa, es presenta a la Xina, però us explicarem de que és un terminal que no està gens malament, les característiques que porta, i ha de vindre a rebaixar el preu, perquè recordem que per molt que sigui una companyia xinesa, quan ens venen un terminal top de gamma, el preu barat no és.
Sí, fins ara trobàvem al mercat el OnePlus 9 i el OnePlus 9 Pro, que són els més potents d'aquest fabricant, i ara amb aquest nou RT disposarem d'un mòbil també molt potent, amb un Snapdragon 888, 8 GB de memòria RAM i 128 d'emmagatzematge. Pantalla Super AMOLED de 6.55, Full HD Plus i 120 Hz de refresc.
O sigui, no va mal calçat en aquest aspecte, eh?
Ni més ni menys. Bateria de 4.500 mAh, càrrega ràpida de 65 mAh, de 65 watts, i també unes bones càmeres amb un sensor principal de 50 megapíxels i altres acompanyant-lo de 16:2.
Doncs veiem que porta tres càmeres a la part posterior. Què és el que passava fins ara? Sí, el OnePlus 9 i el 9 Pro són algo superiors, però el preu picava més. Aquí la gràcia estarà en a veure fins on arriba aquest preu.
Sí, el preu rondarà els 400 euros al canvi i s'ha rebaixat sobretot el que són les prestacions de les càmeres fotogràfiques.
Uh-huh. Doncs de totes maneres veurem si acaba sortint aquí i a quin preu surt. Sempre acabem pagant una mica més. No, potser no seran 400, potser seran 450 o 500 euros.
Sí, però sí, bueno, si sou fanàtics d'aquesta companyia xinesa, de OnePlus, disposareu d'un mòbil de l'última generació i més rebaixat.
Doncs estarem pendents i vosaltres també hi podeu estar pendents si busqueu un mòbil amb unes prestacions força bones. OnePlus 9 RT. Parlem d'Apple. Per què? Perquè la companyia de la Poma ha anunciat un nou esdeveniment pel dia 18 d'octubre i nosaltres ja més o menys havíem avançat que alguna cosa passaria.
Sí, sempre que Apple anuncia un nou esdeveniment tremola tot el món i sembla ser que això passarà. Sembla ser que bueno, no sabem molt bé què es presentarà perquè recordem que Apple ja va presentar els seus nous iPhones 13 i els seus nous iPads aquest mateix setembre. I per tant es preveu que potser aquest esdeveniment apuntarà a novetats en quant als MacBooks o fins i tot els iMacs o els Macs actualitzats.
Doncs nosaltres ja ho havíem apuntat que semblava que un pas natural seria una presentació cap a aquesta línia, perquè els MacBooks fa anys que exteriorment no hi ha cap canvi, eh?
Sí, tot i això, com veiem, Apple fica tot de secretisme a les seves presentacions, diu que farà una presentació, no diu que presentarà, i per tant l'expectació encara és molt més gran.
Doncs expectació que porta que a la xarxa hi hagi molts rumors, i aquí diu que arribaran els nous MacBooks amb un nou processador més potent. No ho sabem. La veritat és que no ho sabem. 18 d'octubre a les 7 de la tarda, hora d'aquí. No és una hora estranya, sinó que, clar, la presentació la fan als Estats Units, allà cau al matí, aquí s'escau a les 7 de la tarda. Potser encara millor, perquè mira, si algú la vol veure en directe, és una hora que encara pot combinar-s'ho.
Sí, sí, sí.
Doncs apunteu, 18 d'octubre a les 7 de la tarda, nova presentació d'Apple. Si no voleu estar al cas del que ha passat, nosaltres al següent programa us ho explicarem. I encara cueja la caiguda famosa de Facebook, WhatsApp, Instagram i Oculus, tots van caure en massa. De fet, la setmana passada Instagram va tornar a caure també en alguns llocs un moment. I cada vegada que passa alguna cosa d'aquestes tan dolentes, hi ha qui en treu benefici, eh?
Sí, en aquest cas, dels que n'ha tret més benefici és Telegram, el popular sistema de missatgeria, competència de WhatsApp, i que sembla ser que gràcies a la caiguda de la setmana passada de Facebook, WhatsApp i Instagram, fins i tot ha aconseguit uns 70 milions d'usuaris nous, que és poc, que és molt.
És moltíssim, 70 milions d'usuaris. Realment caldrà veure quants d'aquests usuaris es queden, perquè molts segurament van anar per allà perquè necessitaven, tenint aquella necessitat imperiosa de comunicar-se, però després, quan torna a funcionar el que fan anar sempre, han tornat al de sempre.
Sí, potser després ha sigut només un moment de rabieta o de rauxa, per dir-ho d'alguna manera, però moltes vegades també ha demostrat que quan ha hagut aquestes caigudes i molts usuaris han saltat en una altra xarxa, doncs al final acaben tornant a la que feien anar de manera original.
Uh-huh. Doncs, de totes maneres, a Telegram també li haurà anat bé per espavilar una miqueta, perquè certs usuaris en aquell moment van reportar que anava una miqueta més lent de l'habitual, o sigui, hi devia haver col·lapse, eh? Tothom va saltar cap allà i no s'ho esperaven.
Sí, bàsicament molta gent doncs, bueno, tenia que comunicar-se i va començar a utilitzar Telegram en lloc de WhatsApp, que no estava funcionant, va fallar durant 7 hores la setmana passada.
Anem a parlar de Netflix, no pas perquè sigui un dels temes que acostumem a ocupar més aquí, però sempre que hi ha algun canvi de preu, ja sigui així destacable, us el volem explicar. En aquest cas, us hem d'informar que Netflix puja preus.
Sí, una mala notícia. Bàsicament, el Netflix és el sistema de streaming més utilitzat a Espanya i a Catalunya. Concretament, la majoria d'usuaris utilitzen aquesta subscripció davant d'altres, com Disney+, com HBO, Amazon Prime, etc.
Doncs us volem explicar que pujarà preus i, de fet, no és el primer cop. L'any 2017 ja va pujar preus, l'any 2019 va pujar preus i sembla que li tocava, no? 2021 puja preus, el 23 tornarà a tocar.
Sí, sí, tot i això la pujada no és massa elevada, però evidentment ho notarem. Ho notarem perquè la versió estàndard de Netflix pujarà 1 euro i la versió premium 2 euros. Per tant, notarem cada mes una pujada significativa.
Perquè algú ara potser dirà, ah, pues ara jo no sabia què versions, jo no sabia quina tinc. Que sapigueu que hi ha tres versions, hi ha la bàsic, l'estàndard i la premium.
Sí, la bàsic ens permet una visualització simultània, és a dir, és ideal per un sol usuari, i l'estàndard, per exemple, ja ens en permet dos.
La premium és la que permet fins a quatre. De totes maneres, Jordi, la bàsic hem dit que no pujava de preu, però la bàsic té una gran limitació, que és el tema de l'accés a l'alta definició.
Sí, amb la bàsica no podem veure ni pel·lícules ni sèries amb alta definició. Per tant, si tenim televisions actuals, ens quedarem amb poca qualitat de visualització de pel·lícules i sèries.
Quasi que la bàsic serviria per a un usuari que en faci un ús esporàdic des del mòbil, per exemple.
O sí, o des d'una tablet, per posar-vos un exemple.
Doncs tothom més o menys té contractada l'estàndard o la premium, i doncs aquest és el canvi. A l'estàndard pujarà un euro més i a la premium dos euros més.
Al mes.
Al mes, si estem parlant de la quota mensual. Usuaris nous que entrin avui mateix ja s'ho trobaran. El preu nou ja és el que marque ara. Els usuaris que ja ho tinguin, doncs ho trobaran en els propers dies.
Sí, el preu nou serà de 12,99 la versió estàndard i la premium de 17,99, 13 i 18 euros.
Doncs aquests són els nous preus de Netflix i ja ho sabeu, si sou abonats també no us penseu que us n'escapeu perquè en els propers dies us ho comunicaran i us pujaran aquest euro o dos euros de més. Anem a parlar d'Amazon. Mira, ens fa gràcia explicar Amazon perquè no sé qui tenen com a departament creatiu allà, però són distrets aquesta gent. Fa un parell de setmanes explicàvem que havien inventat un robot autònom que el començarien a comercialitzar sobretot als Estats Units, que era com una càmera que es passejaria per casa nostra amunt i avall, així tindríem una càmera passejant-se. Se veu que hi deu haver cases que hi ha algun graó i no és prou eficient, i llavors ara ens presenten l'Amazon Ring Always Home Cam.
Sí, és una càmera de vigilància voladora i autònoma. Com diu l'Oriol, és per les cases on hi ha esgraons i, evidentment, una càmera, un robot com el que ens van presentar fa unes setmanes, no serviria.
Doncs la idea és aquesta, La idea és, perquè ens fem la idea, un dron. Vindria a ser un dron que té una base a dins de casa nostra, com tindria la Romba, no? Ell està allà dintre, està amagadet, de fet la càmera fins i tot queda amagada, és completament privat, però en el moment en què nosaltres tenim algun dubte de què és el que està passant o volem veure què és el que passa, des d'allà on siguem, l'aixequem a volar i es passeja per casa.
Sí, disposa d'una càmera a la part inferior, està subjecte amb una estructura amb quatre hèlics situats a la zona superior, com si fos un helicòpter i, per tant, pot elevar-se i volar, ni més ni menys.
Algú dirà, home, jo de conduir no en sé molt, trinxaré la casa. No, no es condueix aquesta càmera, sinó que nosaltres el que li han de fer és predefinir-li unes rutes i ella fa sempre les mateixes rutes. És la manera de no estavellar-se si algú no té prou perícia conduint. Això sí, nosaltres podem veure a temps real i, a més, en alta definició, tot el que va veient ella mentre es passeja per casa.
Sí, la diferència d'aquesta Ring Always Home Cam, bàsicament amb un dron, és que està pensada per interiors d'una casa i no per exteriors com més habitualment està pensada un dron.
D'aquesta manera, al tindre les rutes definides, com diem, no va xocant a tot arreu, sinó que ella vol autònomament, es passeja, però nosaltres li hem dit que s'ha de passejar i nosaltres anem veient si hi ha alguna cosa.
Sí, de moment, si la voleu adquirir, no és possible. Només se pot comprar a través d'una invitació i que de moment només està disponible als Estats Units. Aquesta espècie de dron, aquesta espècie de càmera, valdrà uns $249.
No és car per ser un producte nou,
No, i bastant innovador i tecnològic, molt, molt innovador, sí.
Doncs, de fet, ens ha fet gràcia explicar-ho i aquesta és la línia que té Amazon. O sigui, vigilar casa nostra com sigui, Si no podem rodar amb un robot que es passegi per casa, doncs amb una espècie de dron que voli i ens vagi ensenyant imatges de què és el que està passant. Estarem al cas a veure què més ens porta Amazon.
Sí.
I justament parlant d'Amazon, aquesta setmana hi va haver una gran filtració, un gran hackeig a la xarxa Twitch. No ho vam explicar nosaltres, però a gran trets el que va passar és que van abocar-li tota la informació, tot el codi font, fins i tot usuaris el tema de pagaments dels usuaris, informació dels usuaris i fins i tot diuen que si les contrasenyes, tot i que estan encriptades. De fet, Twitch ha obligat a tots els usuaris a canviar-se la contrasenya. O sigui, la filtració ha degut ser bèstia, eh?
Sí, sí. Una de les plataformes més actuals i que més en pop estaven, que era Twitch, evidentment ha patit un hackeig brutal, per dir-ho d'alguna manera. També estem sentint aquests dies a la televisió que la Universitat Autònoma de Barcelona ha patit un hackeig i fa dos dies que està inoperativa. És a dir, no estan donant classes, ha vingut també el dia de festa, però bueno, avui serà el tercer dia que no podran donar classes i estarà la universitat tancada també per un hackeig massiu.
Doncs aquestes coses passen, però a nosaltres el que ens ocupa és justament de que gràcies a aquest hackeig s'ha filtrat un nom, és el nom de Vapor. I què és el que s'amaga darrere de Vapor? Doncs justament és que heu de saber que Twitch és d'Amazon i el que s'amaga darrere de Vapor seria el nom de la nova plataforma de jocs d'Amazon.
Sí, Amazon, com també Google, com també Netflix, com altres companyies, ja fa temps que estan treballant en un sistema de streaming de videojocs. I Amazon, doncs bé, també s'havia rumorejat que en tenia un de que s'estava preparant i ara ja sabem fins i tot el nom.
Doncs només us ho volem dir com a tall d'anècdota i a tall de... bueno, que us sapigueu que Amazon també, segur ara, perquè tenim fins i tot el nom, entrarà en aquest mercat. I com dèiem sempre, Jordi, la competència és bona, però tanta competència potser portarà una fragmentació molt gran, eh?
Sí, després poder jugar amb els videojocs que vulguem nosaltres, doncs haurem de saltar de l'Steam al Netflix Games, a l'Amazon Vapor, Apple Stadia, etc.
És que totes les companyies al final tindran la seva pròpia plataforma, una mica com ha passat amb els serveis de vídeo, eh?
Sí, actualment n'hi tenim força.
Doncs que ho sapigueu, Vapor s'anomenarà, haurem de veure quan el presenten, falta molt, de moment tot el que sabem és gràcies, com diem, a una filtració. Parlem en format més breu de 4 o 5 notícies que us volem explicar abans de parlar de videojocs. La primera d'elles va, i la segona, de fet, van relacionades amb Instagram. Comencem, en principi, per Instagram i una mica recuperant el que us explicàvem fa un moment. I és que hi va haver una gran caiguda a Instagram fa uns dies i una de les coses que passava és que la gent entrava a l'Instagram, allò no s'actualitzava, i molta gent no sabia si és que no tenia internet, si és que el seu mòbil tenia algun problema, no sabia exactament què és el que passava. Això s'acabarà.
Sí, el mateix Instagram et dirà si la xarxa social està caiguda. Directament des de la mateixa app ho podrem mirar. Hi haurà un apartat que dirà caiguda o estat del servei.
Uh-huh. Doncs sí, la veritat, jo conec gent que realment estaven preocupats es pensant que era la seva companyia de telèfons la que no funcionava o que no tenien internet per algun tema. Per sí, què? Sí. Perquè Instagram quan va caure realment no mostrava res. Simplement quan donàvem a actualitzar dia no hi ha internet.
Sí,
sí. No era veritat que no hi hagués internet.
El que no tenien és connexió amb els seus servidors.
Uh-huh. Doncs ara no anirà així, directament volen fer aquest canvi perquè des de l'app, si el problema no és que no hi hagi internet, sinó que el problema és que hagin caigut ells, tu digui així. Mala notícia, Jordi, perquè vol dir que tenen previst caure més sovint, eh?
Bueno, evidentment que algo d'això de funcionar un moment és inevitable, però bé, almenys ens informaran i no tindran canal Twitter a dir que han caigut, com ha passat.
Efectivament. Una altra de les notícies que us volem explicar, i aquesta em sembla és bona, és que farà alguns canvis, sobretot de cara a la gent més jove que fa anar a la xarxa Instagram. Un d'ells serà que instarà als adolescents a que es prenguin un descanset d'aquesta xarxa. Ara us expliquem una miqueta quins són aquests tres grans canvis.
Sí, la xarxa social Instagram introduirà nous controls opcionals perquè els adults puguin supervisar el que els seus adolescents estan o fan en línia a les xarxes socials.
Aquest seria el primer dels canvis, una mica com un control parental que es podrà consensuar amb els que hagin de ser vigilats. També hi haurà un segon canvi, una mena com d'empenta perquè els adolescents vegin un altre tipus de contingut. Eh?
Sí, si detecten que un adolescent està veient contingut que no és recomanable per ells, els donarà recomanacions.
Per a que vegin altres coses, o sigui, els orientarà una miqueta, a veure si t'agrada allò. I finalment, la tercera novetat és aquesta que diem de descansar.
Sí, el mateix Instagram, amb un adolescent, li dirà prendre un descans d'Instagram i li recomanarà, bàsicament, que deixi una estona a la xarxa social per evitar abusos.
Uh-huh. Doncs tres canvis que, en principi, ens semblen a positiu, eh? Parlem de Twitter. Una novetat que permet Twitter des d'aquesta setmana. Ens permet eliminar a un seguidor sense que aquest seguidor ho sàpigui.
Sí, en moltes xarxes socials això ens passa i a vegades nosaltres podem tindre un seguidor no desitjat. Pues bé, el mateix Twitter podrem eliminar aquest usuari, aquest seguidor nostre, i fins i tot el mateix usuari no rebrà cap notificació, per tant no se'n donarà ni compte. Evidentment, quan accedeixo a aquest usuari al nostre compte i vego que no està seguint, no se'n donarà compte, però d'entrada no rebrà cap notificació.
És un pas endavant perquè per evitar-nos, si més no, de primer cop la queixa,
sí.
Perquè si no, ja sabeu que si hi ha una eliminació, el primer que podem rebre és un missatge de dir, per què m'has esborrat?
Sí, i si se'n dona compte després, ai, pues no sé què ha passat.
Pues no, sí, sí. Doncs aquesta és una bona notícia, que sapigueu que ara podreu eliminar, si teniu algun seguidor que no voleu, a Twitter sense necessitar ni de bloquejar-lo ni de que ell ho sàpigui. També parlem de Facebook, un pas que era previsible. Facebook llança a Europa les sales d'àudio en directe per a comptes de moment verificats i per a grups.
Sí, un sistema de sales d'àudio és un sistema que va ficar de fam xarxes privades noves que han sortit com és Clubhouse, pues sembla ser que ja ens oferirà directament el mateix Facebook.
Uh-huh. A més, ells prometen de que ben endavant arribaran també per a personatges públics, per a grups, per a creadors, socis, o sigui que s'ha d'anar ampliant a més gent. El fet és que qui ho hagués dit que amb l'època de la imatge les xarxes d'àudio tindrien tanta disputa, eh? Van vindre uns, ho van crear i ara tothom ha de ficar el mateix.
Sí, però tot i això sembla que tot està de moda. Està de moda els vídeos, està de moda els àudios i ara pues, aquestes sales privades d'àudio on un grup reduït podrà tindre conversacions i escoltar àudios, sistemes de, bueno, àudios, bàsicament.
Mm-hmm. Doncs recordem una còpia del Clubhouse que altres sistemes com Telegram també s'hi han ficat, o sigui, s'hi està posant tothom a fer sí. Això ara. I Facebook també no podia ser menys. Volem parlar-vos també breument de Google perquè està treballant en redissenyar les seves aplicacions per a iPhone.
Sí, les vol fer semblants més a la interfície d'iOS i optarà per fer un redisseny del format de les seves apps, però mantenint la seva reconeixible imatge de marca en els seus principals serveis, és a dir, no canviarà l'estil de Google, però sí que els farà més semblants a Apple.
Doncs una queixa que tenien de sempre els usuaris d'Apple, que quan entraven en una aplicació que fos de Google, trencava una mica amb l'estètica de tot el que estaven veient fins a llavors.
Ni més ni menys.
Perquè Google feia que les seves aplicacions a iOS s'assemblessin com si fossin a Android.
Ni més ni menys.
I ara això canviarà, eh? Doncs haurem de veure aquest redisseny que tal és i també vindrà acompanyat de crítiques i queixes. Eh? I ja que parlem de Google, també us volem parlar d'una novetat que arriba a Chrome per Android. Una novetat que vam aplaudir quan va arribar a la versió per a navegadors i ara arriba també, de moment encara amb proves, però arriba a la versió de Chrome per Android. I és que recorda les preferències de zoom de cadascuna de les pàgines que mirem.
Sí, recordem que el navegador Chrome, el navegador d'internet, ens deixa ampliar o reduir una pàgina web, és a dir, veure-la de més a prop o de més lluny. Això és el zoom. La bona notícia que tenim és que ara aquesta funció, si fem que una pàgina la volem veure sempre de més a prop, amb zoom, es recordarà.
Uh-huh. Aquesta és una bona notícia perquè recordem, per exemple, que quan modificàvem, això passava fa molt temps, quan modificàvem el zoom en una pestanya del navegador, per exemple, i a l'ordinador, totes les altres també canviaven i era una mica enredador, no? Perquè és aquesta pàgina només la que veig la lletra petita, no totes. Al mòbil passava el mateix, si una pàgina ampliàvem, després resulta que les altres quedaven ampliades. Ara no, el que passarà és que si una pàgina, pel que sigui, té la lletra massa petita per nosaltres i l'ampliem, recordarà que és només aquella la que volem ampliar. Sembla un canvi elemental, però ha costat que arribés, eh?
Sí, sí, sí.
A vegades canvis, petits canvis, no? Anem a parlar de videojocs. Vinga, va, entrem a la secció de videojocs i comencem parlant del FIFA. Ja sí, ja sabem que el FIFA ja el van presentar, però és que ara us hem de parlar del bon funcionament del FIFA.
Sí, el FIFA ja es va presentar la setmana passada i, com era previsible, les xifres de vendes són espectaculars. Amb només pocs dies, només amb 5 dies, ha venut més de 120.000 còpies, tant en PC com PlayStation, com videoconsoles, Xbox també inclosa. Per tant, unes xifres que l'han situat en primera posició del rànquing de vendes d'Espanya i també ja està situat en primera posició en altres països, com el Regne Unit, per posar els exemples.
Mm-hmm. Doncs ha desbancat, veiem jocs com el GTA o la llicència també de la NBA, eh?
Sí, sí, fins i tot als Estats Units, que recordem que el futbol no és el deport més popular.
Sí, per ells el futbol és una altra cosa, això és el soccer, eh?
Sí, sí, ells, el futbol és el futbol americà i tenen bàsquet, tenen béisbol, etc.
Doncs fixeu si deu ser bo el joc o si la gent ha saltat tothom del Pro Evolution, no? Que diuen que era tan bo també.
Sí,
eh?
Sí, el Pro Evolution sembla ser més un joc de por que no pas un joc de futbol, com han explicat.
De fet, us parlem d'aquestes xifres perquè el FIFA és un dels jocs que ja us vam presentar fa una setmana o dues i us vam dir que era un joc que havia sortit. Si vosaltres ja l'heu provat, ja heu jugat el que heu de jugar i voleu altres propostes, una setmana més us portem algunes idees per a que pugueu comprar alguns jocs. I de fet, no són algunes, sinó que avui, Jordi, veig que vens carregat, vens amb una motxilla de jocs.
Sí, tenim molts jocs que han sortit aquesta setmana i comencem breument a explicar-vos la majoria que han aparegut.
Doncs vinga, el primer que ens portes veig que es diu Back 4 Blood.
Sí, el Back 4 Blood és un videojoc que recorda molt al Left 4 Dead. És un joc molt semblant, un shooter d'aventures on nosaltres haurem d'enfrontar-nos amb uns enemics zombis. Disposa, evidentment, de millores del Left 4 Dead i, bàsicament, segueix el mateix esperit. Podem triar i personalitzar els supervivents, és a dir, els nostres personatges, que s'enfrontarà a l'horda de zombis, amb un sistema de cartes aleatori que personalitza cada partida de manera única. Per tant, cada partida que fem amb aquest Back 4 Blood serà diferent. Mm-hmm. I, com diem, ens haurem d'enfrontar de manera survival horror, amb aquests grups de zombis, hordes.
Doncs Back 4 Blood es diu i, a més, veiem que està disponible en diverses plataformes, eh?
Sí, la tindrem per a PC, PlayStation 5, la 4 i la Xbox, totes les sèries.
El següent que ens portes és el Disc Elysium.
Sí, us parlem del Disc Elysium, un videojoc de rol que va passar potser una mica desaparegut en el seu llançament. De fet, no es va ni explicar, però és un joc que, després de poder veure, diguem que porta moltes novetats i multitud de situacions, de modos de joc, i que el converteixen en un joc de rol que és molt recomanable per a la majoria d'usuaris que els agrada aquest gènere.
Doncs un joc de rol que podem gaudir ara amb una versió amb tot el seu esplendor, i un joc de rol que veiem que això sí queda limitat només a Nintendo i a les Xbox.
Sí, és una remasterització que s'ha fet i a més arriba amb resolucions 4K, evidentment amb Xbox, que ens ho permeten.
Una altra proposta, Lone Echo 2.
Sí, us parlem d'un joc d'acció on nosaltres controlarem un robot. Aquest robot treballa en una explotació minera en els anells de Saturn. Haurem d'ajudar els seus acompanyants humans quan les coses es posen complicades dintre d'aquesta mina. La veritable protagonista d'aquest joc és la gravetat zero, a més, i per tant ens haurem de moure per una nau amb aquesta gravetat zero, amb un robot i bàsicament amb tot el que ens trobarem d'inconvenients dintre d'aquesta mina. Per tant, un joc curiós, d'aventures espacials i a més fins i tot dissenyat per a la realitat virtual, amb ulleres Oculus Rift.
Mm-hmm. Doncs ja ho sabeu, si teniu les Oculus, un joc que a més se diu crida l'atenció perquè la complicació és el fet de treballar sense gravetat. O sigui,
sí,
hem de pensar com resoldre problemes sense tenir gravetat. Següent proposta, la que ens portes és Black Desert.
Sí, us parlem d'un joc de rol, un joc massiu online, on s'ha fet famós pel seu immens i molt detallat creador de personatges. Evidentment, basant-se en un joc de rol on nosaltres podem crear i anar millorant els nostres personatges. Després de diverses oportunitats amb aquest Black Desert, doncs, bàsicament és un joc estil medieval, com hem dit, és un RPG massiu online, i tindrem fins i tot diferents tocs asiàtics, per tant no serà només un joc medieval, i podrem disfrutar, com diem, d'un fantàstic RPG massiu.
Doncs un joc, com dèiem, sobretot on s'ha tingut molta cura en que el nostre personatge sigui exactament com volem. Black Desert s'anomena. És un joc també que tenim per a videoconsoles, eh?
Sí, PlayStation 5 i Xbox.
Següent proposta, The Rift Breaker.
Sí, us parlem d'un videojoc que ens permetrà també manejar un robot gegant amb una potència de foc enorme. Haurem de lluitar contra ordres d'enemic amb estil shooter, amb estil acció, i després de cada cop i haurem de poder construir bases, gestionar recursos i bàsicament defensar aquestes bases amb aquest robot gegant i amb aquesta potència de foc que tenim. Per tant, un joc d'acció, que últimament els jocs d'acció de robots estan molt de moda, per tant aquest Rift Breaker ens permetrà fer totes aquestes sèries d'accions i aventures.
Jo que, per cert, també trobem amb la majoria de plataformes, menys la de Nintendo.
Sí, la trobarem per a PC, Xbox i PlayStations.
I anem a parlar de les trobades a les masmorres, Dungeon Encounters.
Sí, us parlem d'un curiós experiment de la popular companyia Square Enix que ens permetrà recórrer amb aquest fantàstic joc de rol, laberints, podré trobar armes, aliats, habilitats, millorar el nostre personatge, tot basat en fantasia èpica i amb el món del Dungeons and Dragons.
Doncs ja ho sabeu, un joc que també podeu trobar per a diverses plataformes, menys la de Microsoft, un joc distret, a més, si està per a Nintendo Switch, és un joc que també suposem que poden jugar fins a certes limitacions dels més joves, eh?
Sí, és per a PC, Nintendo Switch i PlayStation 4.
Més propostes, Jordi, ja hem dit que avui en teníem un bon grapat. La següent és The Good Life.
Sí, el personatge d'aquest videojoc s'anomenarà Naomi Hayward i és un periodista que acudirà a l'anomenat poble més feliç del món per desvetllar per què els habitants d'aquest poble es converteixen en gos i gats al caure la nit. I si això no fos suficient, durant la seva investigació passarà fins i tot a assassinats. Per tant, la Noemí haurà d'afinar les seves habilitats com a investigadora i fotògrafa per desvetllar tots els misteris del poble més feliç del món. Amb aquestes premisses disfrutarem d'una aventura que bàsicament és sirem aquest personatge, el nom i Hayward, i haurem d'esbrinar què passa en aquest poble.
Doncs ja ho sabeu, The Good Life s'anomena i a més està disponible per a totes les plataformes. Justament abans, Jordi, que em parlaves d'esports, als Estats Units, que en tenen un grapat, arriba el NHL 22.
Sí, us parlem d'un videojoc, precisament, que a Amèrica sí que té molt més èxit que aquí. Tot i això, el hockey aquí també juga i també es practica i també, evidentment, té una legió de seguidors.
Uh-huh. Doncs arriba la llicència oficial per aquest any vinent.
Sí, dels mateixos creadors del FIFA, us presentem, doncs, bàsicament, la llicència original del NHL, de la Lliga Americana de Hockey, que, per tant, ens permet disfrutar de tots els equips i del campionat americà, amb tots els seus jugadors.
Què és el que porta de nou? Doncs porta l'actualització i, a més, diuen que ha millorat també el realisme.
Sí, bàsicament porta el mateix motor gràfic que el FIFA, el Frostbite, i, per tant, ens ha d'oferir un realisme a l'hora de jugar espectacular.
Una altra de les propostes d'aquesta setmana és els Guardians de la Nit.
Sí, pels fanàtics dels jocs d'ànime, de més orientals, doncs disfrutarem d'aquest Guardians de la Nit. És un ànime on bàsicament Kimetsu Yaiba segueix la història de Tanjiro, un jove que després de veure assassinada a tota la seva família per un dimoni, bàsicament, i la seva germana s'ha convertit en un dimoni, doncs evidentment s'haurà de convertir en un caçador de dimonis i aconseguir salvar a la seva germana o fins i tot tindre-la que matar. Veurem.
Ja veurem. Doncs ja haureu de jugar per veure com acaba tot plegat, un joc també que tenim disponible per la majoria de plataformes menys la de Nintendo. Una altra proposta, aquesta en nom propi, és la de Crisis.
Sí, us parlem de Crisis, un shooter, un joc d'acció de món obert, on bàsicament sempre ha sigut catalogat com un dels millors jocs gràficaments que hem trobat mai per a PC. Pues bàsicament, amb aquesta presentació, us presentem el Crisis Remastered. Bàsicament, una remasterització de les tres trilogies del Crisis, on podrem veure les tres aventures originals amb el màxim esplendor en quant a nivell gràfic i de física. Per tant, un shooter que, sens dubte, ens ha d'impressionar.
Doncs, i a més, ens fem amb tot el paquet sencer, si no l'heu provat mai, us agradarà. Una proposta que arriba també per totes les plataformes menys la de Nintendo, surt aquesta setmana.
Sí.
I encara dins de l'apartat de videojocs us volem avançar alguna propera estrena i de fet n'avancem normalment una i aquesta setmana veiem que la que ve vindrà ben animada perquè hi ha o l'altra, perquè en portem tres, eh? La primera és l'Age of Empires.
Sí, bàsicament s'atancen les dates de Nadal i bàsicament cada vegada surten més videojocs. N'hi ha tres en particular que ens han cridat l'atenció i evidentment els volíem comentar els tres, no només un, perquè els tres ens semblaven molt importants. Un és l'Age of Empires 4, que bàsicament és un dels jocs clàssics d'estratègia en temps real que més s'han disfrutat amb un PC i, per tant, que surto una nova entrega és, com a mínim, una bona notícia per tots els usuaris seguidors de l'estratègia en temps reals, on recordem que a l'Age of Empires nosaltres governàvem diferents civilitzacions que podíem escollir i les havíem de fer evolucionar en el cap dels anys, passant els anys. Pues bé, un dels jocs mítics d'estratègia en temps reals per a PC sortirà d'una nova entrega el 28 d'octubre.
Aquest medieval, veiem, Jordi? Aquest vindrà a l'època medieval.
Sí.
O sigui, ja sabem de què anirà una miqueta. El següent va de Marvel. Són els Guardians de la Galàxia.
Sí, evidentment que surt un videojoc basat en la pel·lícula de Guardians de la Galàxia és una bona notícia i, a més, ens portarà acció i acció i aventura espacial. basat en els populars personatges i herois de Marvel, els Guardians de la Galàxia. La sortida és el 26 d'octubre i, per tant, també serà, sens dubte, una de les millors estrenes d'aquest mes.
Doncs estarem pendents per explicar-ho. I, finalment, l'última proposta que ens avances és el Forza Horizon 5.
Sens dubte, un videojoc fantàstic de conducció, de videojocs, de cotxes, per tant, un dels més populars potser de tots els temps, amb permís del Gran Turismo, i, per tant, ens oferirà increïbles paisatges, circuits, cotxes i, sens dubte, una experiència de conducció inigualable per a videoconsoles.
Doncs una altra proposta que esperarem en candeletes, Jordi. Curiosament, dos d'aquestes són de Microsoft, perquè ningú digui que Microsoft només fa Windows, sinó que, fixeu-vos, dos de les propostes que parlarem aviat seran jocs de Microsoft. I aquestes són les propostes que us volíem avançar de cara a les properes setmanes. Abans d'acabar, però, recordem, Jordi, que tenim encara en marxa un concurs.
Sí, tenim un concurs on us fem una pregunta fàcil i que teníeu quatre opcions.
Doncs sí, la pregunta, de més, anava sobre el món de videojocs i d'un videojoc que em sembla que n'han parlat avui, Jordi, de més?
Sí, és un videojoc que n'han parlat avui, que hem dit que està sent un èxit de ventes, com era previsible, i per tant només cal que endevineu la data que va sortir.
És el FIFA 2022 i, com sempre, hi ha quatre opcions que trobareu a la web de Coms Online.
Sí, a baix de tot, a la dreta, i teníem aquestes quatre opcions. 2 d'octubre, 30 de setembre, 1 d'octubre i 15 d'agost.
Recordem la gran pista que vas donar la setmana passada i és que és una data que ja ha passat. Doncs sí, és una data que ja ha passat, no és una gran pista, però és la que us diem. No us diem més perquè és fàcil.
Sí.
És fàcil, perquè és un joc que hem presentat no fa molt. Doncs ho deixem aquí, Jordi. Esperem trobar-nos dimecres que ve. A tots els nostres oients, si ja ho fet tard, recordem també que el programa es torna a redifondre del cap de setmana i, si no, el podeu trobar a la ràdio a la carta. Que tingueu una bona resta de setmana.
Igualment. Adéu-siau. Merci. Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Coms Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.